Bé, i la música que ens porta a històries de la ràdio, però avui sense fer històries de la ràdio. Paquito Torres, bon dia, bona hora.
Bon dia a l'Empordà, bon dia a l'Escala, bon dia Joan.
Bon dia, amb alegria.
Molta alegria.
Amb sí, molta sí. Alegria. I avui farem un especial d'aquells que de tant en tant farem, que sí. Serà el segon, parlant de trens. Vam fer ja un primer. Recorden de què vam parlar?
Vam parlar de la manera de viatjar entre, en aquell temps de l'any 55-65, entre Barcelona, Flaçà i l'Escala.
Sí, que quasi havies d'estar quasi un dia, per dir-ho d'una manera, exageradament, eh?
L'anada i tornada.
L'anada i tornada. I després aquell viatge que feies des de
Barcelona cap al poble de la meva mare, a Bulles, Múrcia, 700 quilòmetres, dos quasi 24 hores de tren.
Déu-n'hi-do, el que ha canviat, això. Sí. Eh? I ara amb l'AVE, amb un tres i no res, de plantes a per tot arreu. I suposo que arribarà un dia que tot això estigui ja
escampat
i puguis anar al poble de Déu-Mare amb un tres i no res, per dir-ho d'una manera.
Sí, no? Ara ja s'hi va fins a Múrcia amb el Talgo, que s'hi va molt ràpid. Les línies són millors que abans, més fines, més... Bueno, parlem de lo que toca ara.
Vinga, avui el segon capítol de les històries dels trens.
Avui ja parlarem dels trens urbans, urbà de Barcelona. Dic tren i metro. Primer parlarem del tren. A Barcelona, el primer tren urbà va ser el de Barcelona a Sarrià, de Plaça Catalunya a Sarrià.
Quan parlem trens urbans, fem servir la paraula tramvia o no necessàriament?
No
té res a veure, no?
No té res a veure.
Vale, tren, estem parlant del que és tren, eh?
Sí. Aquest tren es va inaugurar el 23 de juny de 1863. A cel obert. Aquest tren començava a Plaça Catalunya, al costat del carrer Pelai,
sí.
I pujava pel carrer Balmes, fins a arribar a la...
Me vaig situant, de moment.
Sí, al carrer Provença, allà vivia la segona estació, atravessava la Diagonal per anar a la plaça Gala Placídia, allà havia l'estació de Gràcia, continuava per la Via Augusta fins a la plaça Molina, llavors venia l'estació de Montaner, Bona Nova, Tres Torres i Sarrià.
Estem parlant tot això al descobert.
Al descobert.
I les vies de tren estaven al carrer?
Sí, sí, al carrer. Les vies del tren estaven al carrer.
Però eren uns tipus de vies de tren...
Normal.
Convencional, sí. Normal.
T'ha dit que era les vies de tren, com es va muntar en aquell temps, era d'ample ibèric. De 1670 mil·límetres i... Va ser així fins al 1905, que es va transformar en tracció elèctrica. Però parlem dels primers trens, com funcionaven. Es van comprar quatre màquines de vapor. La tracció era de vapor en aquell temps. I una vintena de cotxes, de passatgers, petits... de primera, segona i tercera classe. La primera classe va durar poc temps perquè ningú l'agafava. Llavors hi havia vagons de segona i tercera classe. Això ho va fer la companyia de ferrocarril Barcelona a Sarrià. Aquesta companyia, degut als gastos que va tindre, no va poder suportar, perquè hi anava molta gent, però amb els gastos de la infraestructura i del muntatge i tot, no va poder suportar, i la va agafar una altra companyia l'any 1874, Ferrocarril de Sarrià a Barcelona S.A. Les estacions, ja ho he dit, Catalunya, Provença, Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, Bonanova, Tres Torres i Sarrià. Va haver-hi dues màquines de vapor, la 10 i la 12, que van ser fabricades per la maquinista terrestre i marítima. Aquestes dues màquines van donar un gran rendiment. Quan va fer la instal·lació elèctrica, les van vendre a la companyia, una companyia que hi havia a Caldes, de Caldes a Mollet, de Mollet a Caldes, que també era d'ample ibèric, i aquesta companyia va durar poc temps i les van vendre a la Renfe. I encara, l'any 1981, una d'aquestes màquines encara circulava a les mines d'Astúries. L'altre està preservat al Museu de Vilanova i Geltrú, del tren, i allà es veu aquesta màquina. Uh-huh. És una màquina de tres eixos i que era molt potenta. En aquell temps era una màquina que va donar un bon rendiment. El 1905, al transformar en tracció elèctrica, es va canviar l'amplada de la via. Era ibèric i va transformar en amplada europea, de 1.435 mil·límetres. Aquí es van comprar tramvies a una empresa de Charleroi a Bèlgica. Es van comprar unes 12 unitats de tracció més 12 de remolc. Això va durar un temps i a partir de 1916 es van comprar material americà Brill i anaven retirant els tramvies.
I tot això sempre per fer la mateixa línia. No hi va haver-hi ampliació de dir ara de Sarrià fins a tal lloc. No, no. Sempre era d'un lloc a l'altre lloc.
D'un lloc a l'altre lloc.
És curiós que no es fes cap ampliació.
Bueno, després va haver-hi bastantes ampliacions.
Sí, però vull dir, en aquesta època, tant de temps, sempre amb la mateixa línia de tren.
Abans, amb aquests tramvies van durar uns quants anys, fins al 1920, que va ja circular aquests trens Brill que portaven dos eixos, o sigui, que cada vagó portava quatre eixos de cada vagó, dos a davant i dos a darrere. Uns d'aquests vagons eren motoritzats, a terremol, i també si anaven tres vagons, l'últim era també motoritzat. El 1929 es va inaugurar el tram soterrat entre Plaça Catalunya i Muntaner. Aquí ja es va transformar com un metro.
Va ser la primera línia de metro.
Sí. Podem dir que aquesta línia elèctrica que es va fer en 1905 va ser el primer tren elèctric d'Espanya.
Madrid encara no tenia...
No, el 1911 es va fer la primera línia elèctrica d'amplada Renfe cap allà baix a Andalusia. L'estació de Plaça Catalunya, en aquest soterrament, té quatre vies. La via 1 era per la línia de Sarrià, la 2, una línia que es va fer després, a l'Avinguda de Tibidabo, i la 3 i la 4 per anar a Sabadell i a Terrassa. Explicaré aquestes ampliacions. Des de 1920 fins ara es van comprar el material Brill, es retiren els tramvies i en 1954 es posa en marxa un tram entre Gràcia i l'Avinguda de Tibidabo. Aquí ja ve una ampliació. Amb les estacions de Gràcia, Plaça Molina, Pàdua, Puiget i Avinguda de Tibidabo. L'estació de Gràcia té quatre vies. Dues per anar a Plaça Catalunya i a Sarrià i dues per anada i tornada a l'Avinguda de Tibidabo. Hi havia el desviament per anar a l'Avinguda de Tibidabo. Hem de dir que a partir de 1912 el tren de Sarrià es va prolongar a travessant la muntanya de Collserola fins a les Planes, primer, després fins a Sant Cugat, i després es va desviar cap a Terrassa a l'any 1918. Va arribar el primer tren a Terrassa. I en 1920 a Sabadell. A Sant Cugat hi havia la desviació i a Sabadell ara és com un metro, el metro del Vallès, que diuen ara. En 1954, com ja hem dit, fins a l'Avinguda de Tibidabo, i el 1976, una altra prolongació del Sarrià a la Reina Elisenda. Això és la història del tren de Sarrià. Hem de dir que el material que tenien era un material molt bo, molt ben conservat, molts trens van durar molts anys, fins que la Generalitat es va fer càrrec de la companyia l'any 1978 o sí, hi va haver una renovació total de les vies, de l'infraestructura, de la catenària i dels trens, i ara tots són moderns. I... Però encara no vol dir que en aquell temps els trens eren fabulosos, donaven un servei fantàstic en una zona. El tren de Sarrià, quan el agafes, veu gent de qualitat, perquè aquella zona de Sarrià, Sant Gervasi,
és la part alta,
alta, que tots són gent de qualitat, de pessetes, que havien a temps. I es veu
la burgesia vivia en aquella zona d'allà.
I això és la història del tren de Sarrià. Uh-huh. Després parlarem del metro. La primera línia de metro, el Gran Metro de Barcelona, va funcionar a partir del dia 30 de desembre de 1924. Uh-huh. Recordem que al novembre, el dia 14, va funcionar una emissora de ràdio, Ràdio Barcelona EJU. Doncs el dia 30, a les festes de Nadal, va funcionar el tren, el metro, amb una amplada europea de 1.435 mil·límetres i tracció elèctrica per catenària. Les estacions eren entre Lesseps i Plaça Catalunya. Les estacions eren Lesseps, Fontana, Diagonal, Aragó i Catalunya. A Lesseps, a la part de dalt, el cel obert, hi havia les cotxeres, que els trens, els vagons, els pujaven en montacotxes. Com montacargues, un montacotxe, pujaven fins a dalt, i de dalt es repartia a les cotxeres, era el cel obert. Això va durar fins a l'any 1980, o sigui, que la van clausurar. Després, el 5 de juliol de 1925, la prolongació fins al Liceu per les Rambles, i l'any 1946 fins al carrer Sant Ferran. Del Liceu al carrer Sant Ferran hi havia, no arribava a 100 metres.
Clar,
era el tram més curt d'una línia de metro. No sé què va passar. És que hi havia problemes en aquell temps per la construcció de subterrània, sobretot al prop del port de Barcelona, per les aigües del mar.
Però quan dius del Liceu a Sant Ferran, s'acabava allà?
Sí, s'acabava
allà. Perquè feia més avionat a peu, per dir-ho d'una manera, no?
Actualment...
Si havies de baixar, esperar que arribés el tren i el vagó... I
actualment, el tren, el metro, que es va prolongar fins a les Drassanes, quan passes per allà encara es veu algun senyal, algun vestigi d'aquesta estació de Sant Ferran.
Carai, sí, curiós aquest fet,
Després va haver-hi una altra prolongació, en 1945, fins a un ramal que es va arribar fins a Correus, per la Via Laietana. Uh-huh. El desvio es feia des de l'estació d'Aragó, baixava un tram que havia quatre vies. Allà hi havia un desvio, sortint de l'estació d'Aragó, hi havia un desvio, que uns anaven cap a Catalunya, Plaça Catalunya, i l'altre anaven cap a la plaça Urquinaona. I al arribar a l'alçada del carrer Caps, trencava a esquerra per girar a mà dreta i agafar la primera estació, la plaça d'Urquinaona. Després va continuar baixant per la Via Laietana fins al Jaume I. I uns anys més tard, fins a Correus. Aquí van tindre bastants problemes per degut a l'aigua del mar.
Sí,
que ara, avui en dia, això se soluciona amb els materials que hi ha i la manera de construir.
Però aquella època ja era més complicada.
Ara aquesta estació de Correus ja no existeix. Es passa per allà i es veu, mira, aquí hi havia una estació. Jo com ho he conegut, perquè havia agafat molt aquest metro, sobretot per anar a treballar entre Diagonal i Plaça Catalunya, i també per anar a l'estació de França, per anar fins a Correus. També havia agafat bastant. Podem dir que aquest metro actualment és de la línia 3 i el metro que va fins a Correus és la línia 2.
Cada línia té un color, per això.
Ara sí, té color. Però abans era el Gran Metro de Barcelona i ara parlarem de l'altre metro més gran, el metro transversal, que venia de l'est, des de a prop de l'Hospitalet fins a Sant Andreu. Uh-huh. Aquest metro va funcionar, va començar, o sigui, es va inaugurar el 10 de juny de 1926. La inauguració entre les estacions de la Bordeta, a prop de l'Hospitalet, després es va ampliar fins a l'estació de Santa Eulàlia, uns anys més tard. Allà a la Bordeta hi havia les cotxeres. fins a la plaça Catalunya, amb un ample, aquest mètode té un ample ibèric, degut que es pensava fusionar-se amb les línies de la Renfe, bueno, coses d'aquell temps, que mai es va fusionar. Un ample ibèric de 1.674 mil·límetres electrificat amb tercer carril. Ho vol dir que el tercer carril, que la presa de corrent era a prop de les rodes, les quatre rodes de davant, les dues rodes de davant, portava com una sapata per agafar el corrent amb un tercer carril, no per catenària. Catenària a la part de dalt.
La part de dalt, sí.
I ara no, ara va per catenària rígida, ara tots els trens i metros.
Tots van igual.
Tots van igual. I tenia 4 quilòmetres, més de 4 quilòmetres, 4 quilòmetres 100 metres, i 9 estacions, Bordeta, Mercat Nou, Sants, Hostafrancs, Espanya, Rocafort, Urgell, Universitat i Plaça Catalunya. Els vagons d'aquesta línia eren vagons immensos, grans. Van comprar 10 o 12 unitats. En principi anava una unitat per tren. Si hi havia molta demanda, posaven dos, però eren tan grans que cabien fins a 300 persones entre sentades i dretes. Amb unes portes enormes, era algo... Per mi era dels metros d'aquell temps més grans del món.
No podia ser.
A Plaça Espanya, la volta que hi ha, el túnel que hi ha dintre de l'estació de la Plaça Espanya, té una alçada de 27 metres. És la construcció d'aquest temps, jo no sé com s'ho feia, però era fantàstic.
Feien tot el gros, sembla.
Després va haver-hi ampliacions, a partir de Plaça Catalunya, arribant fins a Urquinaona, Triunfo Nord, i l'any 1933 fins a Marina, i a partir del 51, Marina, Glòria, Esclot, Naves, de Tolosa, i l'any 54, a partir de Naves, La Sagrera, Fabra i Puig, al barri de Sant Andreu. Un total de 10 quilòmetres i 18 estacions. I després es va inaugurar un metro ja més curt, a la zona de Sant Andreu, que anava d'Horta a La Sagrera. Això va ser l'any 1959. En principi era de Vilapiscina a La Sagrera, i el tram d'Horta a Vilapiscina es va inaugurar en 1967. Era un metro d'amplada europea, com el del Gran Metro, i això és el que havia jo conegut fins a l'any 1959, 60, fins al 67. A partir d'aquí ja va vindre les ampliacions com estan ara.
Bueno, i el metro encara se va ampliant, encara no.
Però
no
va trigar molt de temps a ampliar-se, ja veus. Va trigar des de la inauguració del 24 del Gran Metro i el transversal fins a l'any 67, i fins aquí la història d'aquestes rodalies. Una cosa vull remarcar. Amb els vagons que hi havia a la circulació, si anaves al primer vagó o davant de tot, la cabina era tan petita que podies veure el que venia per davant del primer vagó, les vies, les senyals, els túnels... Sí, podies veure tant amb el Gran Metro com el transversal, i també amb els trens de rodalies dels suïssos, aquells trens verds. Si anaves amb el primer vagó, que era un vagó no mecanitzat, podies veure la cabina al costat i veies tot el que venia, sobretot si anaves per la costa, era un viatge fantàstic fins a Massanet, fins a Girona i Flaçà. Jo havia agafat precisament aquest tren per la costa per venir aquí a l'Escala, aquest tren, que era, bueno, un viatge fantàstic.
Molt bé, doncs fins aquí aquest segon lliurament, no serà l'últim, perquè en tornem a fer més endavant alguna altra d'aquestes històries del tren tan fantàstiques i també com ens ho explica en Paquito. Paquito, doncs, moltes gràcies.
Doncs que feu un bon dinar.
Exacte.
I a l'hora de menjar, bon profit, i si aneu de restaurant, també, bon profit. Adeu, amics, fins la setmana que ve.
Doncs fins la setmana que ve.